Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Bon dia, és dilluns 26 d'octubre. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada com cada dia. Decretat el toc de queda a Catalunya.
Una mesura que ha prohibit els moviments i la circulació per la via pública entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada. Amb això, la Generalitat vol frenar l'augment exponencial dels casos Covid.
Unes graderies com Déu mana per la muntanyeta.
Hamza Dandouni és el promotor de la proposta finalista del pressupost participatiu que tancarà aquest divendres 30 d'octubre el període de votacions. En una entrevista a La Ciutat, Dandouni ha explicat que la seva idea és col·locar graderies cobertes que garanteixin l'animació al camp també en dies de pluja.
I l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, que continuarà amb tots els seus programes gràcies a l'augment de les donacions.
El president de l'AVA ha explicat que enguany, malgrat la difícil situació econòmica i social que viu el país, les donacions han augmentat. Unes donacions entre les quals destaca la de la Fundació Obra de Maria, que els donarà 10.000 euros durant 4 anys.
I l'Acadèmia del Cinema Català distingeix la Sala Mozart i altres 12 cinemes centenaris de Catalunya.
Coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, l'Acadèmia del Cinema Català presentarà demà dimarts a Calella el catàleg que recull la història de les sales centenàries que mantenen programació regular i entregarà als seus responsables una placa commemorativa. L'acte tindrà lloc a la Sala Mozart i comptarà amb la presència de la presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola.
Isona Passola, que ha parlat a Ràdio Calella Televisió en la vigília d'aquest acte de reconeixement a les sales de cinema centenàries del país. Hi ha mort Àngel Pera, un dels fundadors de Calella Televisió.
Pera va formar part de l'equip tècnic que va aixecar les primeres emissions de Calella Televisió el 1982. Josep Maria Colomer, amb qui va formar tàndem directiu del mitjà, ha posat de relleu el seu compromís i una dedicació amb el projecte televisiu de Calella, un dels primers del país.
I pel que fa a la previsió del temps, aquesta tarda s'esperen xàfecs localment de forta intensitat i possiblement acompanyats també de pedra aquesta tarda aquí al Maresme. Aquest matí s'ha celebrat una reunió del Comitè Local de Crisi convocat d'urgència per l'alcaldessa Montserrat Candini per analitzar la situació i fixar protocols d'actuació a nivell local en cas que sigui necessari. D'això, després d'haver superat la primera nit amb toc de queda en vigor a Catalunya, que ha prohibit els moviments i la circulació per la via pública entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada. Una mesura a la que ha donat cobertura la declaració d'estat d'alarma que el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar ahir al matí, que immediatament es va publicar el BOE, restringint, doncs, el dret fonamental a la lliure circulació. Tot i que al conjunt de l'Estat el confinament nocturn comença a les 11 de la nit, aquí a Catalunya s'ha optat per avançar-lo a les 10. Amb això, la Generalitat vol frenar l'augment exponencial de casos de Covid-19. La situació és preocupant, molt preocupant. El Departament de Salut ha reportat aquest matí 4.000 contagis nous de coronavirus a tot Catalunya, 25 defuncions més. El risc de rebrot passa de 788 a 841 punts. De 788 d'ahir diumenge a 841 aquest dilluns. Els ingressos hospitalaris també creixen i ja superen els 2.000 malalts de coronavirus.
A més de prohibir sortir al carrer, el decret català fixa que tots els serveis, establiments de comerç minoritari, bars i restaurants, activitats esportives i recreatives hauran de tancar a les 9 de la nit perquè els treballadors i els clients puguin tornar a casa i complir amb el toc de queda. Això sí, hi ha algunes excepcions. Els bars i restaurants que facin servei a domicili podran tancar a les 10. Les activitats i espectacles culturals podran acabar a les 10 i els assistents i treballadors tindran temps a tornar a casa fins a les 11. Cal portar el justificant en què els cossos de seguretat el demanin, per l'exemple, l'entrada. Permesos els desplaçaments nocturns i de matinada per anar o tornar a treballar amb el corresponent certificat de l'empresa. Raons de força major com emergències de salut o la cura de persones dependents o l'adquisició de productes farmacèutics en cas d'urgència i a l'establiment més proper. Es podrà treure a passejar el gos entre les 4 i 6 de la matinada. Les mesures del segon estat d'alarma s'afegeixen a les restriccions que ja s'aplicaven a Catalunya, com ara la limitació a 6 del nombre màxim de persones que es poden reunir en espais públics i privats, el tancament de bars i restaurants, excepte el servei per emportar i l'entrega a domicili o centres d'estètica, establiments recreatius, locals d'oci nocturn, entre d'altres.
Recte final del període de votacions del pressupost participatiu de Calilla per aquest 2020. Una de les propostes finalistes planteja destinar els 125.000 euros de la convocatòria a la instal·lació de noves graderies i cobertes al camp de futbol de la zona esportiva de la Muntanyeta. El seu promotor és el Hamza Dandouni, un exjugador del club de futbol Calilla i membre del grup d'animació Calilla Crew 1917.
En una entrevista al programa La Ciutat, Dandouni ha explicat que la seva proposta no entra al detall de l'aforament ni les característiques que han de tenir les graderies més enllà que siguin cobertes i accessibles per a tothom.
Clar, la meva idea és que siguin tapades. Uh-huh. Vale? El pressupost és 125.000 euros i, clar, imagino que, bueno, barates no seran. Però, clar, com més grans siguin i millor equipades, i si, clar, es ponen panels de sol, amb una rampa per un costat, per l'altre, i com més accessibles i més còmodes per tothom, doncs és millor.
Per Hamza Dandouni, l'objectiu final és garantir l'animació i el suport local en els partits que el club de futbol Calella passi a disputar la Muntanyeta. L'equipament municipal està immers en les obres de remodelació que portarà la substitució de la gespa natural per una catifa verda artificial, a més de millores en els sistemes d'il·luminació i de la zona de recepció i vestidors.
Les votacions presencials i també online dels pressupostos participatius acaben aquest divendres 30 d'octubre. Tots els calellencs i calellencs majors de 16 anys poden votar per un dels 5 projectes que s'han presentat. Recordem que la convocatòria dels participatius d'aquest 2020 està dotat amb 125.000 euros que permetran executar només una de les 5 propostes.
Enguany es pot fer virtualment a través de la plataforma de participació civicity.com. De forma presencial es pot votar tots els dies a la planta baixa de l'Ajuntament de 9 a 8 excepte els dimecres, i aquesta setmana l'urna mòbil s'instal·larà al carrer Mateus i Rodés el dimecres de 9:45 al matí a 2:45 del migdia i de 5 a 9:45 del vespre. El recompte de vots es farà dilluns 2 de novembre a la sala de plens de l'Ajuntament en un acte obert al públic, però amb aforament limitat. Serà a les 7 del vespre.
Vuit minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a l'info de Ràdio Calella Televisió d'avui dilluns 26 d'octubre. La pandèmia ha agreujat la situació preocupant que ja vivia el tercer sector. Entitats i associacions s'han quedat sense poder organitzar les activitats anuals que els eren vitals per poder recaptar fons i subsistir. De fet, és el cas de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, que enguany s'enfronta a unes pèrdues de 30.000 euros. Durant aquest 2020, l'entitat ni tan sols ha pogut organitzar el tradicional vermut solidari de la fira i amb les restriccions imposades per la Covid. El president de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, Josep Puig, ha explicat que gràcies a les múltiples donacions que estan rebent, tant de particulars com d'empreses i fundacions, podran continuar desenvolupant tots els seus programes. De fet, Puig ha destacat la donació de 10.000 euros durant aquests 4 anys que els ha fet la Fundació Obra de Maria.
L'AVA té un pressupost per aquest 2020 d'uns 140.000 euros, quan en altres anys sense pandèmia era de 175.000. L'associació ha viscut, com tothom, un any negre, i és que pràcticament han hagut de suspendre totes les activitats que tenien previstes, com la mostra de plats casolians o el mercat solidari de segona mà, unes activitats que servien a l'entitat per recaptar fons. De fet, aquests ingressos són imprescindibles per finançar els 5 programes que desenvolupen els seus professionals i voluntaris, però gràcies a les múltiples donacions que han anat rebent al llarg de tots aquests mesos, tancaran l'any amb unes xifres prou esperançadores. Unes donacions entre les quals destaca la de la Fundació Obra de Maria, que els donarà 10.000 euros durant 4 anys. Són declaracions de Josep Puig al programa La Ciutat aquest matí.
Hem tingut una pluja de petits donatius que no estaven previstos, que amb el tema dels plats doncs, també sí. Hi fèiem diners, i això ha ajudat bastant també a anar pujant la caixa, tot va sumant. També val a dir, si parlem de la cosa econòmica, que enguany hem tingut una donació d'una fundació, que això no, tampoc estava previst, i això ens ha ajudat molt. I per tant, entre ajuts també d'altres ajuntaments, doncs, que també ens han dat una mica més, el de Calella, sobretot cal destacar que és el que més, perdó, també juntament amb estalvis, que hem intentat fer estalvis de tot tipus, diguéssim, de despesa. De tota manera, la nostra despesa més gran és el personal.
A més de fer mans i mànegues per refer el seu pressupost a l'actual context de pandèmia, l'ABA també ha hagut de readaptar tots els seus programes. Durant els mesos de confinament, tot es va aturar, però van continuar de manera telemàtica, com és el cas de l'Encenall. Ara es plantegen fer una cosa similar en col·laboració a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Els voluntaris de l'hospital faran un acompanyament als pacients grans o que viuen sols de manera telefònica.
A l'estiu, que tots ens pensàvem que potser això anava baixant, que potser a la tardor podríem continuar. Vist que no s'ha pogut continuar, el que s'ha fet és una mica fer una formació en els voluntaris, tant de Calella com de Blanes, de l'hospital, per tal de que puguin fer atenció telefònica, la majoria, i alguns encàrrecs. Però a gent que ens passarà al Departament de Treball Social de la Corporació de Calella i Blanes, a gent que ha estat a l'hospital o que està en els CAPs i que està sol o és gran, i per tant hem fet un curs de formació a la nostra gent, i a partir d'ara, no sé si han començat aquesta setmana o la que ve, faran aquest treball. Els Pallassos estem mirant a veure si abans de fi d'any, un dia a la setmana, amb un espai poden fer actuacions, i a la canalla amb una tablet que ho puguin veure des del llit de l'hospital.
De cara als propers mesos, l'ABA només es planteja un objectiu: no reduir les activitats assistencials, com és el cas de l'Encenall. Puig reconeix que els membres d'aquest programa són els que més han patit les conseqüències del confinament. Assegura que, malgrat les coses es fiquin més lletges, diu, no s'aturaran, encara que hagin de tornar a donar suport online o telefònic. En l'actualitat, l'associació compta amb prop de 35 voluntaris. Puig fa una crida a trobar-ne més, però recorda que per ser voluntari cal un compromís d'hores setmanals i de formació.
Els cementiris Vell i Pins de la Creu de Calella han ampliat horari d'obertura amb motiu de la Diada de Tots Sants per tal d'evitar aglomeracions i reduir el risc de contagi. Fins al 2 de novembre s'hi podrà accedir de 9 del matí fins a les 6 de la tarda.
S'han establert mesures de seguretat específiques, com ara controls a les entrades i sortides, i es reforçarà la senyalització per evitar les aglomeracions. L'ús de la mascareta serà obligatori, s'hauran de respectar les distàncies de seguretat i caldrà rentar-se les mans. Així mateix, es recomana limitar el temps d'estada al cementiri al voltant d'uns 20 minuts en grups de màxim 6 persones. El recinte reforçarà la freqüència de neteja durant aquests dies i disposarà de punts de gel hidroalcohòlic. Com cada any, l'Ajuntament de Calella ofereix un servei de taxi gratuït per a totes aquelles persones que vulguin anar al cementiri dels Pins de la Creu el dia 1 de novembre. Totes les persones que estiguin interessades en utilitzar aquest servei de transport l'han de sol·licitar abans del 29 d'octubre al telèfon 93 766 3030 a l'extensió 212.
Altres notícies. L'Ajuntament de Pineda ha instal·lat carpes a l'exterior del CAP per fer més còmode l'espera dels pacients. Per fer-ho possible, l'Ajuntament tallarà el trànsit del carrer Tarragona. En els darrers dies, el nombre de pacients que acudeixen al centre s'ha disparat i des de la direcció s'havia demanat alguna alternativa a l'Ajuntament. En total, s'instal·laran 4 carpes per pacients del CAP asimptomàtics, reservant els espais interiors pels pacients amb símptomes compatibles amb la Covid. En un comunicat, l'Ajuntament de Calella de Pineda explica que les carpes estaran operatives fins que l'afluència es normalitzi. Només podran accedir amb vehicles els veïns del tram afectat, serveis mèdics o per l'acompanyament de pacients al centre. I prop de 200 persones es van concentrar ahir també a Pineda contra el racisme i el feixisme. Es va fer a la plaça del Carme de Pineda per protestar contra les mostres de racisme i feixisme que durant els mesos de pandèmia s'han viscut arreu de la comarca. Els organitzadors de la concentració reclamaven que no s'utilitzi la precarietat en la qual viuen molts sectors de la societat per atiar el racisme. En el manifest que es va llegir es va fer referència al civisme i la seguretat com a qüestions fonamentals de tota societat i es va afegir que no poden ser aprofitats per generar falsos debats amb un rerefons racista. El manifest condemnava enèrgicament aquelles persones, organitzacions o també partits que utilitzen el patiment de famílies per promocionar el seu odi racista. A Catalunya hi ha 13 sales de cinema centenàries que mantenen una programació regular segons el catàleg que ha realitzat el periodista Toni Vall. Una d'elles és la Sala Mozart, un equipament cultural de referència a Calella que va començar a projectar pel·lícules i sarsueles curtes a principis del segle XX, quan era el Teatre La Constància. Després d'anys sota la gestió de la família Salom, ara la Sala Mozart és de titularitat municipal i continua sent un espai central de l'activitat cultural i social. No s'hi projecta cinema comercial, però sí, és una de les sales incloses dins del cicle Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català, que, per cert, demà li lliurarà una placa commemorativa per tots aquests anys, fent arribar l'amor pel setè art a diverses generacions de calellencs i calellenques.
Coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, l'Acadèmia del Cinema Català presentarà aquest dimarts a Calella el catàleg que recull la història de les sales centenàries del país en programació regular elaborat pel periodista Toni Vall. A més, s'entregarà als seus responsables una placa commemorativa. Són la Sala Mozart i altres 12, el Centre Parroquial d'Argentona, el Cinema Bosca de Barcelona, l'única que hi ha a la capital catalana, el Casal Camprodoní de Camprodon, el Cinema La Calàndria del Masnou, el Cinema Mundial de la Bisbal de l'Empordà, el Foment Mataroní de Mataró, el Teatre Cinema Comtal de Ripoll, el Cinema Catalunya de Terrassa, el Cinemes Imperial de Sabadell, el Casino Pedró i el Retiro de Sitges i el Cinema Catalunya Ribes de Freser. L'acte tindrà lloc a la Sala Mozart i l'entrega de les distincions anirà a càrrec de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Pasola.
Les sales centenàries, en un moment que les sales de cine estan passant el que estan passant, té molt sentit que s'homenatgin, sobretot les que han resistit 100 anys fent cinema, no? A Catalunya tenim cines que han fet 100 anys. Són 13 sales a 12 poblacions catalanes, que és brutal, que han anat passant de pares a fills, o han anat canviant d'amos, s'han anat modificant, s'han anat modernitzant, però que no han parat de fer cinema.
A Calella el cinema va arribar l'any 1904, el que era el Teatre La Constància. Van començar amb sessions de pel·lícules i sarsueles curtes. El 1926 canviaria de nom per adoptar l'actual, Sala Mozart. Al llarg dels anys va sobreviure amb totes les variants possibles. No es va aturar mai l'activitat ni durant la Guerra Civil i entre els 50 i els 80 va acollir les sessions compromeses i de vegades quasi clandestines de l'anomenat Cineforum. L'any 1988 la Sala Mozart va rebre el reconeixement de la Generalitat a la millor sala d'exhibició de cinema de Catalunya per la difusió del cinema català. Amb el suport de l'Ajuntament, segueix existint com un espai cultural i social i s'hi projecta cinema, el del Cicle Gaudí i del Cineclub, que promou l'associació Rosbud de Mans al Cinema.
La presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català ha reivindicat l'experiència d'anar al cinema i veure les pel·lícules en gran pantalla i mantenir així una tradició que és centenària en 12 poblacions catalanes.
El cinema es pot veure per tot arreu.
Sí.
El que passa que veure'l a la sala i en pantalla gran, veure'l col·lectivament, respirar-lo col·lectivament, anar-hi col·lectivament, és una emoció molt potent. Riure quan riu tothom, compartir la rialla, compartir la por, compartir la tristesa, compartir la injustícia, tot això, respirar-ho junts en una sala, en una pantalla gran, que es veu molt bé, amb un so increïble i a la sortida poder-ho comentar amb aquells que hi has anat o amb aquells que no coneixen que surten tan afectats com tu, és una meravella.
Ràdio Calella Televisió emetrà en diferit l'acte d'entrega de les 13 plaques commemoratives a les sales de cinema centenàries de Catalunya. L'acte comptarà amb la presència de l'autor del català, el periodista Toni Vall, Arcadi Lluís Salom, el gestor de la Sala Mozart i l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, a més del diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles García.
I ha mort als 66 anys Àngel Pera, una de les persones que va formar part de l'equip que va aixecar les emissions de Calella Televisió. Ell s'encarregava de la part tècnica del projecte per tirar endavant una de les primeres televisions locals del país i que es va tirar endavant de forma gràcies a l'esforç i la dedicació dels radioafeccionats que hi havia a la ciutat. Es va fer tot plegat de forma amateur. Josep Maria Colomer, amb qui va formar tàndem directiu durant aquella primera etapa del mitjà, l'ha recordat com un company perfecte.
Àngel Pera va ser una de les persones que va fundar Calella Televisió l'any 1982. Ell, des de la vessant tècnica, era l'encarregat de garantir les emissions amateurs d'aquella jove televisió local que naixia poc després de la degana. Josep Maria Colomer ha recordat el seu compromís amb el projecte.
I va ser un company perfecte pels inicis d'un projecte com el que hi havia. L'Àngel va ser dels primer equip que van treballar amb la televisió d'aquí a Calella. Era, podríem dir, el cap visible de l'equip tècnic, que estava format per més persones, però realment ell era el que tenia més clar les connexions i, bueno, els enllaços, s'enfilava per les antenes.
Les condolences per la mort d'Àngel Pera es poden fer arribar a la seva família al tanatori de Calella. El seu funeral tindrà lloc a les 4 de la tarda d'avui dilluns a la parròquia.
I no majoritari dels calellencs, el canvi d'hora que vam haver de fer la matinada de dissabte a diumenge. Es van endarrerir els rellotges una hora i van poder guanyar 60 minuts de son.
La majoria dels calellencs, aquí van preguntar a peu de carrer, suposen a la mesura que té els dies comptats. La Unió Europea va anunciar per l'any 2021 la finalització del doble horari anual sense aclarir quin es mantindria, si el d'hivern o el d'estiu. Escoltem les persones que van respondre a la pregunta de favor o en contra.
No ens afavoreixem res, vull dir, en contra total, perquè no ens afavoreix en res. Vull dir, a les 6 de la tarda ja és fosc, ja t'has de tancar a casa.
En contra. Jo crec que hauria d'estar sempre igual. A mi no m'agrada. Jo em desconcentro molt, fins que no m'acostumo, estic un parell de setmanes que no... que em costa dormir, em costa agafar el son... trobo que és una xurrada, realment.
Jo no ho faria pas, però bueno, això, com que el govern decideix, hem de fer el que ens diuen.
A mi no m'agrada. Personalment no que faria el canvi d'horari.
Bueno, que no està bé.
Doncs la veritat que no m'ha agradat mai. I tenia l'esperança de que algun dia doncs, no ho fessin, però de moment es veu que sí que continuen.
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè a les 6 ja és fosc, la gent plega més tard a les 6 de la tarda.
Els encastats, que també dubten que el canvi d'hora repercuteixi realment en un estalvi energètic, que de fet és l'objectiu que es persegueix.
Net i Polit us ofereix el temps.
1:22, acabarem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada marcada per aquest canvi de temps que, després d'un cap de setmana amb temperatures primaverals, ens tornarà a portar la tardor, de cop. I és que les temperatures baixaran i de forma clara al llarg del dia d'avui fins al punt que les mínimes es registraran a últimes hores del dia. També seran especialment baixes demà a primeres hores del matí. A banda d'això, precipitacions en forma de ruixats aquest matí, alguna tempesta aquesta tarda localment acompanyada amb pedra. I és que, com dèiem, les temperatures seran clarament més baixes. Avui vents moderats del sector est-nord-est, situació marítima dominada per la mar o mar de fons, i demà s'espera que el vent vagi girant cap a component sud-oest de cara a la tarda, amb un temps que, això sí, demà es presenta força estable i dominat pel sol a tot el Maresme.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
24 minuts passen de la una del migdia. Posem el punt i final aquí a l'info d'avui dilluns 26 d'octubre. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres i tornarem demà puntuals a la una. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.